Bon dia. Creix un 19% el nombre de parts fets durant el 2025 a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Ens estem trobant molt la gent que està arribant de fora, d'altres països, que també arriben en edat fèrtil, en edat reproductiva, i també estem notant, de fet, el 50% dels parts que vam fer l'any passat eren de gent no originaris de la Garrotxa, no? Que també és un tema que s'ha de destacar.
Acaben d'escoltar la coordinadora de llevadores a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Laura Ventolà, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Els professionals del centre diuen que és una dada positiva, ja que el 89,4% de les dones de la comarca han decidit parir a l'Hospital d'Olot. A més, cada cop són més les dones de fora de la Garrotxa que decideixin venir aquí. També destacarà el nombre de naixements de mares nouvingudes. De seguida en coneixem més detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous 9 d'abril de 2026.
El dia en 4 minuts.
I no deixarem de parlar de les llevadores i més concretament amb Laura Ventolà, qui escoltàvem ara, perquè des de l'Hospital d'Olot també és notícia que des del mes de gener han incorporat l'òxid nitrós per als parts. Es tracta d'un gas que pot facilitar el procés a les dones. L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles espera que es puguin adjudicar les obres de la nova cuina menjador de l'escola a finals d'any. Segons l'alcalde Marc Puig, la Generalitat ja està redactant el projecte i des de l'Ajuntament ja han fet canvis al pla d'obres per poder assumir la part corresponent que han de pagar. La fira de l'1 de maig d'Olot comptarà amb més d'una quinzena d'activitats. Aquesta fira multisectorial compta també amb el mercat d'artesania, el del col·leccionisme i andròmines i una mostra de bonsais, entre altres. Les corrandes i la cultura popular tornaran a ser protagonistes a Montagut. El dissabte serà el dia del combat de corrandes i entre divendres i diumenge també se celebraran actes relacionats amb la poesia i la glosa. En esports, l'hoquei Olot torna a competir un mes després amb l'objectiu de tancar la permanència. Si els olotins guanyen aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, certificaran la salvació a l'hoquei plata. El rival serà un Sporting Alcoi, necessitat de punts, ja que està empatat amb el Coel Alcorcón a 9. Sobre redós parlarem de l'èxit garrotxí al Campionat d'Espanya de pista de ciclisme. Els ciclistes garrotxins, Nil Gin i Naia Torrent, han aconseguit dues medalles d'or a Galapagar. I a la contraportada parlarem amb Gaspar Hernández, que explora la consciència i el sentit de la vida en el seu nou llibre. El camí de la consciència, el periodista i escriptor convida el lector a reconnectar amb la seva essència. Avui l'escoltarem.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el foc, repassem l'actualitat en l'àmbit nacional i internacional. Espanya aprofita l'alto el foc per reobrir l'ambaixada a l'Iran, tancada des del març. Donald Trump i el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, s'han reunit aquest dimecres a porta tancada a la Casa Blanca, des d'on el mandatari republicà ha aprofitat per tornar a criticar l'aliança per la seva falta de suport a la guerra contra l'Iran. Creixen els canvis de residència entre municipis el 2024, un terç dels quals protagonitzats per estrangers. El saldo migratori total és el segon més alt dels últims 17 anys, amb un total de 122.593 persones. Plega en bloc l'executiva d'Esquerra Republicana a Igualada després del rebuig de la militància a una coalició amb la CUP i els comuns. Critiquen la manca de canals efectius de comunicació amb la presència del partit liderada per Oriol Junqueras. Els fotògrafs espanyols Bryce Lorenzo, Luis Tato i Diego Ibarra Sánchez guanyen 3 premis World Press Photo 2026. El concurs de fotoperiodisme anuncia els 42 guanyadors regionals. A la pàgina internacional, novament tornem a parlar de Donald Trump, perquè amenaça ara amb una ofensiva més forta si l'Iran trenca el fràgil alto al foc. Hezbollah llança nous atacs contra Israel per la seva violació de l'alto al foc. I condemnen a 15 anys de presó la reina de la ketamina per la mort de Matthew Perry. El tribunal considera Jasmine Sanga culpable d'haver subministrat l'anestèsic que va provocar la sobredosi fatal a l'actor de la sèrie Friends.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Dijous i divendres, tot igual, alguna boira ran de mar, algun núvol aïllat a l'interior, però calor, calor protagonista, perquè ja podríem arribar entre dijous i divendres a fregar els 30 graus al prelitoral, interior de la Selva, Gironès, Pla de l'Estany, interior de l'Empordà i potser també la Baixa Garrotxa de 28 a 30 graus. Realment ambient gairebé d'estiu. I és que tindrem al voltant de 15 graus de temperatura mitjana a 1.500 metres. No cal dir que el desglaç serà fort a tot el Pirineu. El canvi de temps pel cap de setmana s'endarrereix una mica. Dissabte mig ennuvolat i diumenge i dilluns és quan podria arribar una mica de pluja.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 9 d'abril de 2026. Comencem parlant del creixement d'un 19% del nombre de parts fets durant el 2025 a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Els professionals del centre diuen que és una dada positiva, ja que el 89,4% de les dones de la comarca han decidit parir a l'Hospital d'Olot. A més, cada cop són més les dones de fora de la Garrotxa que hi decideixen venir. També destaca l'alt nombre de naixements de mares nouvingudes. Ens en dona més detalls en Gerard Puigdemont.
Durant el 2025, l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa va comptabilitzar un total de 449 parts, 73 més respecte al 2024, i el que suposa un increment del 19%. En els darrers anys es confirma un augment de naixements per part de mares nouvingudes a la comarca, un fet que segueix la línia demogràfica que té especialment Olot. Laura Ventolà és coordinadora de llevadores de l'Hospital d'Olot.
Ens estem trobant molt la gent que està arribant de fora, d'altres països, que també arriben en edat fèrtil, en edat reproductiva, i també estem notant, de fet, el 50% dels parts que vam fer l'any passat eren de gent no originaris de la Garrotxa, no? Que també és un tema que s'ha de, un punt que s'ha de destacar.
Lligat a això, a l'Hospital d'Olot també es troben cada cop més amb dones que trien al centre hospitalari Garrotxí per venir-hi a parir, tot i no viure a la comarca, una tendència que valoren com a molt positiva.
Això ja fa uns anys que estem tinguent aquest repunt, no? Aquestes dones que venen, aquestes parelles de fora de la Garrotxa per aquí, potser perquè l'hospital de referència que els hi toca no creuen que sigui prou, que se'ls respecti prou el part, o potser els agrada més un hospital més petit, sense residents. Hi ha diferents aspectes, no només és l'hospital en si, però sí que cada vegada està augmentant i això és algo positiu.
Centrant-nos en les dones de la comarca, el 89,4% de les dones de la Garrotxa van decidir parir a l'Hospital d'Olot durant el 2025. També destaca el nombre de cesàries que es van fer durant el 2025, un total de 77, sent així el millor percentatge de la regió sanitària de Girona.
Vam reduir el número de cesàries, que també és una de les millors dades de tot Catalunya, per tant estem supersatisfets amb aquest esforç que ha fet tot l'equip, no? És una feina de molta conscienciació a l'equip, de la importància de fer només les cesàries justes, no? Aquelles que realment són necessàries. I alhora tenim una filosofia de treball, de respectar molt el treball de part fisiològic, natural o no, això no ho decidim nosaltres, ho decideix la dona que està parint, però sí que intentar respectar una mica aquesta fisiologia del part, intervenir el mínim possible.
Des de l'Hospital d'Olot quantifiquen en 99 els parts naturals realitzats durant el 2025.
I no deixem de parlar de llevadores i més concretament amb Laura Ventolà, qui ara escoltaven, perquè des de l'Hospital d'Olot també és notícia que des del mes de gener han incorporat l'òxid nitrós per als parts. Es tracta d'un gas que pot facilitar el procés a les dones.
L'òxid nitrós és una bombona, bàsicament va amb una pipeta, amb una boquilla que la dona es posa a la boca. Quan ella nota que comença la contracció, comença a inhalar, al cap de pocs segons ja fa efecte, I després, a la que la contracció marxa, es treu la boquilla de la boca i l'efecte marxa.
I des de fa pràcticament 3 mesos ja es fa servir a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. L'òxid nitrós és un suport analgèsic que també conté oxigen i que representa una alternativa més per a les dones que han de parir. En més o menys la meitat de parts realitzats aquest any ja s'ha utilitzat.
Es va molt bé perquè relaxa molt a la dona, té una sensació al principi una miqueta de mareig, però que després toleren bastant bé la majoria. I sí que serveix, sobretot, no és no posar l'analgèsia epidural, sinó a vegades és per arribar fins a posar l'analgèsia epidural, aquestes hores, aquest temps que ha de passar, el dolor es tolera molt millor d'aquesta manera. Té una sensació d'autonomia, d'estar tota l'estona controlant el seu treball de part, de ara em ve bé inhalar, pues inhalo, ara aquesta contracció no vull, doncs deixo passar sense l'òxid nitrós, una sensació de control més alta.
L'objectiu d'obstetres, llevadores i anestesiòlegs, en aquest cas concret, és oferir un part més respectuós i amb poca intervenció, tot seguint els estàndards de seguretat i qualitat assistencial.
En vam començar a parlar ja fa uns anys, però més seriosament fa l'últim any. Ens ha anat molt bé perquè hi ha llevadores de l'equip que es van formar a Anglaterra ja fa uns anys, però allà sí que s'ha estat utilitzant i per tant en sabien molt, estaven superformades i ens han pogut ajudar a crear el protocol, a formar el personal i ha estat tot molt senzill, molt fàcil.
Pot ser una alternativa, però a la vegada un complement de l'epidural. Serveix per alleujar el dolor, però sense que es perdin les sensacions del part. A més, els professionals asseguren que l'òxid nitrós no té efecte significatiu sobre el nadó, donat que s'elimina ràpidament del cos de la mare.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. L'Ajuntament de les Planes espera que es puguin adjudicar les obres de la nova cuina menjador de l'escola a finals d'any. Segons l'alcalde, Marc Puig, la Generalitat ja està redactant el projecte i des de l'Ajuntament ja han fet canvis al pla d'obres per poder assumir la part corresponent que han de pagar. La nova cuina menjador s'ubicarà a la part de darrere de l'escola amb un nou edifici.
L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles veu una mica més a prop fer realitat la nova cuina menjador de l'escola, però per fer-ho ha hagut de fer canvis als projectes assignats al Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat. Marc Puig és l'alcalde.
La Generalitat en aquests moments ens està ja redactant el projecte de la nova cuina menjador i estem parlant que tindrà un cost això del voltant d'uns 750-800.000 euros, dels quals el 50% els hem d'assumir a l'Ajuntament. Hem de renunciar a fer la millora de l'accessibilitat del cementiri i del camp de futbol i també la del parc infantil de la Plaça Nova per destinar-ho únicament a fer la cuina menjador de l'escola.
I és que l'Ajuntament ha d'assumir més o menys la meitat del cost de l'obra que esperen que es pugui adjudicar a finals d'any.
Perquè si no, nosaltres com a Ajuntament assumir aquests 350.000 euros que creiem que ens pot pujar la nova cuina menjador ens ho fa tot inviable, no? I ara que tenim la Generalitat que hi està treballant, que una Generalitat que està compromesa a fer-ho realitat i que al setembre del 2027 la nova cuina menjador pugui ser una realitat, doncs com a Ajuntament hem d'anar a buscar aquest finançament extern o millorar, demanar que la Generalitat millori la seva aportació.
Fins i tot ja saben en què consistiran les millores exactament.
És un edifici nou que anirà just davant del porxo que tenim a la part de darrere de l'escola. Ha de ser un equipament que s'integri amb el model d'escola que tenim. Recordem que és una escola modernista, no? I per tant els arquitectes, per encàrrec de la Generalitat, han de fer un model que no sigui molt trencador o que s'assembli al màxim a l'estil constructiu que té l'escola. Sí que és cert que el menjador serà més petit, que s'hauran de fer dos torns per dinar, però bé, eliminarem els problemes que tenim ara mateix a l'escola.
La idea és reubicar la cuina i allunyar-la de les aules i a la vegada dotar-la de mesures de seguretat que actualment no té, com per exemple sortides de fum.
A Olot, la fira de l'1 de maig comptarà més d'una quinzena d'activitats. Aquesta fira multisectorial compta també amb el mercat d'artesania, el del col·leccionisme i andròmines i una mostra de bonsais, entre d'altres. A més, a nivell esportiu també hi haurà la cursa a la Moixina i un mercat de l'automòbil, informa Aniel Puigvert.
La fira de l'1 de maig tornarà a omplir el centre de la ciutat amb un gran ventall d'activitats i mostres. La fira està enfocada a famílies, però també a persones dedicades a sectors professionals, entre d'altres. De fet, hi haurà més d'una quinzena d'activitats durant la jornada, des de primera hora del matí fins al vespre. La regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies, explica que és una de les fires més importants de l'any per la ciutat.
Realment molt esperada per la nostra ciutadania i que també acull un gran públic i afluència de les comarques més properes. És una fira realment, per una banda, molt esperada, que genera molta afluència de gent, però a més amb molt bona resposta comercial i amb una gran participació tant d'entitats, expositors i també empreses d'aquí a la nostra comarca.
Aquesta fira és un dels punts de partida de la primavera a Olot. Hi haurà, com sempre, el mercat d'artesania, més d'una cinquantena de parades de productes elaborats artesanalment, parades de flors i planter, i també un espai comercial i de maquinària de jardí amb la participació d'empreses de la Garrotxa. Una de les tècniques de Dinàmic, Laia Martín, explica alguna de les novetats de la fira.
Molt d'èmfasi en la part de primavera. Ja fa temps que li anem donant aquest aire, però encara hi volíem fer més èmfasi, i per tant hem traslladat tota la part de flor i planter aquí a la part central del firal, per donar-li aquesta centralitat, i juntament a les parades de flor i planter doncs acompanyaran aquestes activitats de fer el teu propi planter per emportar-te a casa, i també tota una instal·lació de jocs infantils vinculades a la primavera, la flor, la jardineria, que estarà instal·lada també aquí dalt durant tot el dia.
Durant la fira multisectorial també hi haurà espai per al 43è mercat de l'automòbil, el 80è aniversari de la Vespa, el mercat extraordinari de roba i complements amb una seixantena de parades, un bus de donació de sang i també la 31ena mostra de bonsais i suiseki, que arriba amb novetats. Ho explica un dels membres de l'Associació Garrotxina dels Amics del Bonsai, Sebastià Costa.
En el dia aquest doncs fem uns tallers allà al claustre de l'hospici, per veure una mica com s'enfilfarra en els arbres, com es treballa en tot això. És interessant i cada any mirem de participar-hi com al màxim i que la gent coneixi aquest art.
Durant la jornada també hi haurà espai per als jocs familiars perquè els més petits puguin gaudir i socialitzar durant el dia. També es podrà fer un recorregut sobre patrimoni, habitatge i vida urbana per l'espai públic d'Olot. També hi haurà espai per al mercat del col·leccionisme i andròmines, mentre que la Fira del Disc es portarà sota les voltes de la plaça Josep Clarà. A partir de les 12 del migdia també podran participar en un taller de castells. Un dels membres dels Xerrics Olot, Marc Riera, explica que també volen apropar els castellers a la gent.
Una finestra que ens obre la possibilitat d'ensenyar que els castells és una activitat que pot fer tothom, que no s'ha de tindre cap qualitat i que no és una activitat de superpersones, que qualsevol ho pot fer. I també és una manera de poder agafar gent, perquè per fer castells necessitem molta gent i tothom és benvingut.
Pel que fa a l'assistència, la fira de l'1 de maig és de les més nombroses. A més, aquest any seran divendres i, per tant, permetrà als visitants poder fer estat de la comarca aprofitant la fira. Cal recordar que tots els comerços del centre d'Olot estaran oberts.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis el moment al detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Les corrandes i la cultura popular tornaran a ser protagonistes a Montagut. Dissabte serà el dia del combat de corrandes i la majoria d'actes, i entre divendres i diumenge també es celebraran alguns ets relacionats amb la poesia i la glosa. Hi haurà diverses sorpreses, segons avança l'organització, i el guanyador de l'edició de l'any passat, per exemple, formarà part del jurat, entre altres novetats. Els tiquets pel dinar, que es farà dissabte, ja han quedat exaurits, compte, des de fa un mes.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Montagut es tornarà a posar de gala aquest cap de setmana amb la 15a edició del combat de corrandes. És un dels esdeveniments més importants de l'any al municipi i que té com un dels objectius mantenir viva la cultura popular i l'art, la glosa i la poesia. Abans de tots els actes de dissabte, la programació comença divendres a partir de les 7 de la tarda amb poesia i glosa al Casar de l'Argelaguer. L'endemà és el dia gran, on a partir de les 11 del matí ja hi haurà activitats de cau pels més petits abans que a 2:15 comenci el combat de corrandes. Al migdia, torn pel dinar, on ja no queden tiquets disponibles i que des de l'organització han optat per moure'l fora de la plaça. El per què l'explica un dels organitzadors del combat de corrandes, Ignasi Araluce.
Podem treballar més tranquils a dins la plaça perquè també al final, un cop s'acaba el combat de corrandes, entra la música aquest any amb Boom Boom Fighters i també són espais per nosaltres amb tot el que és l'equip de so, poder fer proves de so i tot, perquè si quan vam decidir moure'l amb aquest nou format una primera ronda al matí, ens trobàvem que després anàvem, bueno, molt forçats, és a dir, amb l'horari molt apretat. I al migdia el fet de treure el dinar del plaça i moure'l cap a la pista, doncs ens dona també espais per organitzar-nos una mica millor.
Després de dinar, a partir de les 4 de la tarda, hi haurà la reobertura de la plaça amb l'actuació de Farigola i Romaní i la segona fase i final del combat de corrandes, amb també final amb diverses actuacions musicals. Entre algunes de les particularitats que té aquest esdeveniment és, per exemple, que també pensa amb les persones sordes i hi ha una intèrpret de signes. Una de les organitzadores és Irene Taüll.
Tenim sort que una intèrpret coneix el món de la glosa i també té contacte amb la Punicana unes setmanes abans, que poden parlar-se una mica dels temes que sortiran o fins i tot vocabulari, coses que en el moment in situ poden ser una mica d'improvisació o molt específiques i difícils d'accedir per la temporalitat dels glosadors. Això ho intentem salvar d'aquesta manera.
Un acte que també vol ser una crida a la reivindicació de la cultura popular i un espai lliure d'agressions.
Si vols viure la cultura catalana, la dels països catalans, vols viure una jornada de lluita i reivindicació de país, cultura i llengua al final, doncs no et pots perdre el combat de corrandes.
Sí, doncs el combat de corrandes és un acte més de cultura popular de la nostra terra i s'ha de viure, s'ha de venir,
sí, sí.
I s'ha de lluitar per la... perquè puguin continuar havent-hi actes de cultura popular arreu.
La programació de la 15a edició del combat de corrandes de Montagut es tancarà diumenge a les 12 del migdia amb el vermut i glosa al casino de Tortellà. Es pot consultar més informació a les xarxes socials de l'acte i al web combatdecorrandes.cat.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. L'esport a Radiolot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dijous amb l'hoquei Olot, que tornarà a competir un mes després amb l'objectiu de tancar la permanència. Si els olotins guanyen aquest dissabte, certificaran la salvació a l'hoquei plata. El rival serà un Sporting Alcoi, que ara mateix és penúltim classificat, empatat a 9 punts amb el Cué, l'Alcorcón, l'equip que ara mateix baixaria de categoria. Un duel que avança el seu horari habitual respecte als partits de la Josep Jou i que jugarà a partir de les 6 de la tarda, també amb especial protagonisme per la Vessant Solidària. Torna a l'hoquei plata i probablement ja és la frase més repetida aquesta temporada. Després d'una nova aturada, aquesta vegada d'un mes sense competició, l'hoquei Olot comença el tram final de curs amb 6 partits i sense caps de setmana de descans. L'entrenador de l'hoquei Olot, Miqui Ràfols, ha explicat com li ha anat a l'equip aquesta aturada.
En el nostre cas, per l'únic que poder ens ha servit és perquè teníem en Ferran lesionat amb un trencament i hem tingut doncs, aquest temps per recuperar-lo i en principi per poder comptar amb ell. Per la resta, la veritat és que aquestes aturades no són bones perquè ens van passant al llarg de l'any i el que fan és trencar-te molt el ritme de competició, diguéssim, només a nivell de partit, però també a nivell d'entrenament.
Pel que fa al rival, l'Sporting Alcoi arriba a la Garrotxa amb la necessitat de sumar punts i fugir del lloc de descens. A l'anada, la victòria va ser per l'hoquei Olot i que aleshores significava el primer triomf dels olotins en el que es portava de Lliga. Ràfols explica quin Sporting Alcoi espera aquest dissabte.
Em crec que venen amb dos punts forts, crec que molt clars. Un és que ells estan lluitant directament per la salvació, estan empatats a punts amb l'Alcorcón, només en baixa un, i per tant ells en aquest aspecte mental estaran molt posats a dintre. Crec que aquest serà un primer factor que haurem d'igualar, el competir amb aquesta mateixa mentalitat i amb aquesta mateixa concentració, perquè per ells és una final. I després té un altre punt que crec que és molt important, allà el van patir molt perquè la pista seva també era complicada a l'hora de patinar, que és la intensitat que tenen defensiva, sobretot sense pilota.
Un duel que tindrà la seva vessant solidària. L'Hoquei Olot i la Fundació Albert Bosch col·laboren des de fa temps i aquest dissabte els jugadors portaran la samarreta de la campanya El fitxatge que ens falta durant tot el partit. N'ha donat més detalls al president de l'Hoquei Olot, Jordi Gironès.
Dissabte juguem amb una camiseta diferent, és una camiseta que no és l'oficial del club, sinó que és una camiseta que col·labora amb la campanya de la Fundació Albert Bosch, que es diu El fitxatge que ens falta, que té per objectiu recaptar fons per una nova unitat d'investigació a l'Hospital de la Vall d'Hebron, que desenvolupa nous medicaments per al càncer infantil. Habitualment col·laborem amb aquesta i altres entitats solidàries i, bueno, a proposta seva, doncs vam creure convenient adherir-nos-hi. És una campanya que també hi ha participat la Unió Esportiva Olot o Bàsquet Girona, i nosaltres en aquesta ocasió doncs, bueno, fem el canvi de la samarreta oficial per aquesta samarreta de la Fundació.
L'Hoquei Olot Sporting Alcoi es disputarà aquest dissabte a les 6 de la tarda a la pista Josep Jou del Pavelló d'Esports Olot. Des de mitja hora abans es podrà seguir en directe a Ràdio Olot. A partir del migdia abans, però, el club també ha organitzat el tradicional concurs de paelles, on hi participen representants dels diferents equips de l'Hoquei Olot. Canviem les quatre rodes dels patins per les dues de la bicicleta per parlar de l'èxit garrotxí al Campionat d'Espanya de pista de ciclisme. Els ciclistes garrotxins Nil Gin i Naia Torrent han aconseguit dues medalles d'or a Galapagar. Els dos esportistes del Team Torrent han aconseguit grans resultats i ja ara es preparen per als pròxims reptes.
Nil Gin i Naia Torrent han fet història a Madrid. Els dos ciclistes que formen part del Team Torrent han aconseguit un gran èxit penjant-se la medalla d'or en diverses modalitats del Campionat d'Espanya de pista. Han fet una gran actuació en categoria júnior i cadet que els ha permès tornar a la Garrotxa amb dues medalles d'or i altres resultats. El president del Team Torrent, Carles Torrent, està més que satisfet d'aquests resultats, tot i els problemes que van tenir per a preparar els campionats.
És que quan tens resultats d'aquests, doncs, donen més ganes de seguir treballant, no? Tot i que, bueno, que al final ho fas pels nanos i perquè hi hagi ciclisme a la comarca. Ciclisme jove, que de gran ja n'hi ha. La veritat és que aquest any vam tenir, a l'hora d'entrenar, de fer concentracions, de poder preparar aquests campionats d'Espanya, molt mala sort, bueno, mala sort. L'hem tingut tots, no? Amb molta pluja, no hem pogut fer el que haguéssim desitjat fer, però tot i això, doncs, els nanos han tingut un comportament excel·lent i al final els resultats han estat immillorables, no?
El Campionat d'Espanya de pista, que es va celebrar al velòdrom Tassio Graciano de Galapagar a Madrid, va comptar amb una gran participació de ciclistes catalans de la Federació Catalana, en què van aconseguir fins a 10 títols estatals i un total de 25 medalles. Per exemple, la Naia Torrent va aconseguir ser campiona d'Espanya en puntuació i un cinquè lloc a la de persecució individual. Per altra banda, Nil Gin va aconseguir medalla d'or en velocitat per equips, medalla de bronze en keirin i una quarta posició en la prova de velocitat individual. Torrent explica que ha estat una experiència més que positiva pels ciclistes.
És, bueno, Nil era la seva primera experiència i t'ho diràs, no? Poder anar a uns campionats d'Espanya, el nano s'ho mereix perquè s'ho ha treballat molt. Porta ja, des de que estava a l'escola de ciclisme, anant a la pista, amb el que això comporta, no? L'hora i mitja que tenim de desplaçament, entrenaments, il·lusió, ell i altres, que al final ell és el que arriba, però esperem que l'any que ve tinguem més. I la Naia igual, des de petita, doncs, jo me l'he portat a la pista perquè crec que és una de les millors escoles, si no la millor escola pel ciclisme en carretera, i aquí té els seus resultats, no? Ho ha lluitat molt, és una noia molt valenta, sempre es posa a les escapades, sempre ho intenta i al final, doncs, ha tingut la seva recompensa.
De fet, el ciclisme és un tipus d'esport que no dona pausa i des del Team Torrent ja tenen preparats els pròxims reptes. La Naia competirà aquest cap de setmana a la Copa Espanya-Galícia i en Nil ho farà a la Copa Catalana i també en voltes com les de Bilbao i també a França.
L'objectiu més gran que hi ha per un català és anar als campionats d'Espanya, no? Ara, en aquest cas, han anat a pista, doncs ara el següent pas seria anar al de ruta, al de carretera. Aquest any es fan el de cadets es fa a Madrid i el de juniors i sub-23 es fa a Huesca, aquí al costat, vull dir que la Naia per un cantó, l'altre per l'altre, i a veure si tenim sort i col·loquem algun nano d'aquests de l'equip que el selecció el vegi i el fitxi.
A més, el ciclisme de la comarca tornarà a vibrar, ja que a finals de mes tornarà una nova edició de la Clàssica d'Olot amb la representació de ciclistes de gran nivell.
Fa un mes, l'Hoquei Olot acabava així l'últim partit que jugava abans d'una llarga aturada.
Se saluden els jugadors diumenge. No tornem a jugar més en diumenge, sisplau, diumenge al migdia. No ens ha anat bé avui, altres dies sí, quan hem visitat aquesta pista, però avui no. Dia per oblidar, Barça Atlètic 5, Hoquei Olot 2.
Cares llargues, ja ho dèiem, a la banqueta de l'Hoquei Olot, també entre els jugadors que ara s'estan saludant a sobre la pista i també entre els aficionats que s'han desplaçat avui aquí a Llars Mundets aquest diumenge al migdia. Molts aficionats de l'Hoquei Olot, ja fa molta estona que tothom està en silenci.
L'Hoquei Olot va fer un dels pitjors partits en el que va de temporada. Però, per sort, ja ha passat un mes, sense lliga pels olotins i amb molt de temps per recuperar-se de la golejada a Barcelona. Torna a la lliga i comença el tram final. El primer serà davant d'un rival de la part baixa i on els olotins volen sumar 3 punts per deixar tancada la permanència. Aquest dissabte, des de la Josep Jou, Hoquei Olot, Sporting Alcoi. La prèvia a partir de 6:15 de la tarda i el partit a les 6. En directe a Ràdio Olot, en Roger Isern i Anna Prat. L'Hoquei Patins es viu i s'escolta a Ràdio Olot.
A veure si ens en recordem d'això d'Hoquei Patins, com sempre, hi serem a partir de dissabte. Deixem de banda l'esport, anem a tancar aquest informatiu migdia de dijous per parlar de Gaspar Hernández, que explora la consciència i el sentit de la vida en el seu nou llibre, El camí de la consciència. El periodista i escriptor convida el lector a reconnectar amb la seva essència. Serà el protagonista de la contraportada d'avui. A través de reflexions, testimonis i influències de diferents tradicions espirituals, es pregunta què és la consciència i obre el debat sobre si va més enllà del cos i la ment. Ens ho explica la Natàlia Moreno.
La contraportada.
El periodista i escriptor Gaspar Hernández torna a les llibreries amb El camí de la consciència, un llibre que posa sobre la taula una gran pregunta. Què som i què hi ha més enllà del pensament? L'obra vol ser una guia per viure amb més plenitud i reconnectar amb una part de nosaltres que sovint deixem de banda. Però què vol dir exactament això de consciència? Doncs, segons l'autor, és aquesta presència interna que observa el que passa sense quedar atrapada en el soroll mental. No és tant el que pensem, sinó adonar-nos que estem pensant.
És una descoberta d'una part essencial de nosaltres que ens ha passat desapercebuda fins ara i que és la més important de totes, i que no és ni el nostre caràcter, ni el nostre nom, ni el nostre físic, ni tan sols el lloc on vivim. És una part interna importantíssima. I aleshores vaig dir, a veure, si és tan important, no ha de ser tan difícil reconnectar amb aquesta part. I el llibre va d'això, no? El llibre va dir, escolta, com reconnectar amb aquesta part ara i aquí, que és la base de la nostra essència, en algunes tradicions se n'ha dit fins i tot l'ànima, no? I llavors, si no ha de ser tan complicat, què podem fer? I efectivament, el despertar espiritual jo intento transmetre'l de manera accessible i dir que és a l'abast de tothom.
Amb anys d'entrevistes i recerca al darrere, Hernández combina reflexió, experiència personal i divulgació en un llibre profund però fàcil de seguir. Fugint de tecnicismes, aposta per un llenguatge directe que vol arribar a tothom.
A veure, algú de vostès se sent identificat amb l'edat que marca el seu DNI i no hi ha ningú que digui jo em sento... Home, a veure, una cosa és el cos sí. A nivell profund, ningú. Llavors, què vol dir això? Que alguna cosa falla. Que dius aquí, ens identifiquem molt amb parts de nosaltres que potser no són tan sòlides com ens imaginem.
A partir de situacions quotidianes, l'autor qüestiona algunes de les idees que tenim sobre nosaltres mateixos i convida a mirar-nos des d'una altra perspectiva. A més, també obre el debat sobre si la consciència va més enllà del cos i la ment.
Perquè si una persona que ha estat morta pot dir que estava bé i què és el que passava al seu voltant, quan el cervell estava mort, no, alguna cosa falla. I jo des de l'escepticisme també no paro de fer preguntes, d'investigar, no, obtenint respostes. Jo crec que el que he intentat en el llibre és reproduir tota mena de respostes perquè el lector i lectora arribin a les seves pròpies conclusions.
En un context marcat per la pressa i la hiperconnexió, el llibre deixa una idea clara. Potser la clau no és fer més, sinó aturar-se i ser més conscients del que ja som.
Amb El camí de la consciència de Gaspar Hernández, que segurament serà un dels protagonistes del Sant Jordi de casa nostra, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 9 d'abril de 2026. Més actualitat al detall a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot. Ara els deixem d'aquí pocs minuts amb una nova edició del programa en profunditat, avui parlant de cultura popular i dels detalls del combat de corrandes d'aquest cap de setmana. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.